Ràdio Ciutat de Valls.
Hola i benvinguts al programa, els parla l'Alba Nebot. Aquesta setmana parlem d'un tema molt concret. Parlem de dones, parlem de feminisme i parlem del color lila. I és que aquestes setmanes, des del 8 de maig i fins ara amb la sentència del cas anomenat La Manada, les dones han estat protagonistes de l'actualitat i protagonistes de la vida social. Aquesta setmana volem parlar de moviments de dones i de dones en particular que ens venen a parlar de la seva feina, de la seva experiència i del seu treball. Parlem de dones joves en associació, parlem de dones més grans en associació i parlem amb una escriptora, la més coneguda de Valls, Margarida Aritzeta, que ens parla de la seva obra com a escriptora, però també del paper de la dona en la novel·la negra com a autora i com a personatge. Ja hem avisat només començar. Avui parlem de dones vallenques i parlem de feminisme. Comencem amb la Marruixa, l'espai de trobada feminista que s'ha creat a Valls fa poc més de 2 mesos. Ens acompanyen per parlar d'aquest nou espai la Maria Caral, la Teresa Rubio i la Laura Pérez. Benvingudes.
Hola, encantada. Hola, bones.
Com dèiem, un grup recent, un grup que tot just acaba de començar. Explica'm una mica, quin va ser el motiu que us va portar a reunir-vos i a crear aquest espai? Quina va ser la necessitat que vau detectar aquí a la ciutat?
Bueno, vam trobar que aquí a Valls no hi havia cap grup que directament lluités per la lluita, fes peu a la lluita feminista. Moltes de nosaltres participàvem en altres col·lectius d'aquí de Valls, però vam trobar que ningú se centrava en el feminisme. I el nostre... La nostra sensació, teníem la necessitat directament de juntar-nos unes quantes dones, bueno, dones i xiques, perquè la majoria són prou joves, i teníem la necessitat de juntar-nos per començar a treballar una mica aquest tema aquí a Valls. Sobretot perquè pensem que el feminisme no s'ha de treballar des de les associacions, sinó que ha d'estar present com a tal.
És a dir, que no hauria de ser tant
Una branca
com que totes les associacions treballin el feminisme dintre del seu treball habitual.
Bueno, és una manera de dir-ho seria, no?, que el feminisme sigui present, no?, en tots nosaltres, no?, partir d'una mica d'una mirada feminista, no?, canviar el paradigma, no?, i veure una mica la vida des d'un punt de vista molt més inclusiu, molt més igualitari, que és al final, no?, són els eixos que defensa el feminisme, no? per sobre de totes les accions que es puguin donar a terme.
Parlem d'aquestes accions que entenc que des de la Marruixa esteu començant a coure. Teniu algun calendari ja preestablert, algun tipus de projectes ja en ferm, en paper?
Tenim moltes idees i al final el treball, no?, la lluita feminista abarca molts camps, no?, i molts espais. Llavors, sí que tenim moltes activitats en ment, molts projectes. Fins ara hem anat una mica sobre la marxa, no? Vam engegar amb un 8 de març, que aquí a Valls va ser molt potent, que va començar amb la vaga, vam poder coordinar-nos, vam poder, no?, plantejar unes accions i visibilitzar-nos nosaltres com a dones a Valls, cosa que abans no s'havia fet fins ara, que la mateixa ciutadania, les mateixes dones ballant que sortissin al carrer, sempre havia sigut, no?, un altre tipus d'acció, la que s'havia fet aquí el 8 de març. Això també ens va empoderar molt com a col·lectiu i a partir d'aquí estem definint. Sí que estem en un procés molt inicial, molt embrionari i el que sí que notem que ara mateix és una prioritat per nosaltres és el d'intentar... crear aquest espai, no?, de confort, de confiança, on poder compartir, no?, una mica les nostres experiències, on poder reflexionar entorn en el que vol dir ser feminista, en el que vol dir, no?, la perspectiva de gènere, no?, i a partir d'aquí, no?, poder traslladar això de cara en fora, no? El que sí que, no?, que diem, no?, que estem en un punt i que molt obert, no?, i que esperem que moltes més dones se vulguin involucrar de la manera que vulguin i que, no?, puguem ser un espai ampli, gran, i que puguem fer moltes més coses. Sí que tenim activitats en ment, òbviament.
Vam fer Sant Jordi, també. Anem una mica sobre la marxa. Ens vam trobar el 8 de març, ha vingut Sant Jordi i ens anem anant reunint quinzenalment i anem recollint idees que vagin sortint i donar-los forma. No tenim uns, alguns objectius que sí que ens volem marcar, però tampoc els anem definint sobre la marxa. Clar.
Potser no volem posar l'èmfasi en la finalitat, sinó volem intentar treballar sobre processos i sobretot volem treballar molt perquè tothom se pugui sentir còmode, no? I facilitar la participació, que és una cosa que també costa molt, com facilitem la participació de les dones en el teixit associatiu ballenc, no? I volem, en aquest sentit, volem ser referent, no? De dir, canviem dinàmiques, intentem treballar per poder facilitar i per poder fomentar la participació de les dones, no? En un camp que és seu.
Entenc, doncs, que d'aquí ve el nom d'espai de trobada, no? Perquè l'objectiu deu ser que els propis col·lectius es trobin en la reflexió del feminisme amb vosaltres. No sé si m'he explicat bé. Si el que volem és fer reflexionar a les associacions que existeixen, fer reflexionar els col·lectius que existeixen, el vostre espai és el lloc on aquests col·lectius s'han de trobar per reflexionar sobre el feminisme?
No. Jo crec que no és concretament això. Nosaltres el que tractem és de, primer, fer-nos nosaltres a la idea i detectar quins són els moments, les vivències, les experiències que patim les com a dones imposades pel patriarcat al nostre dia a dia, i a partir d'aquí, una vegada nosaltres això ja ho tinguem identificat, intentar canviar-ho, però primer en les nostres vides, i a partir d'aquí ja traslladar-ho a la resta de la societat, ja no sols a les associacions, sinó a sortir al carrer i quan vas a comprar, doncs trobar-te que si escoltes algun comentari que no t'agrada, doncs directament poder intentar fer-li pensar a l'altra persona que s'està equivocant o que això tu no ho vas a tolerar com a dona. Uh-huh. El nostre interès és aquest. És primer nosaltres, i una vegada ja estiguem convençudes nosaltres, ja sortir al carrer. Clar, sempre sense oblidar que el nostre espai de lluita serà el carrer.
Uh-huh. El feminisme està viu a Valls ara mateix?
Sí.
Sí.
M'han dit que sí amb el cap, però no les heu pogut veure, però han sigut molt ràpides, en realitat.
Cada vegada hi ha més consciència feminista. Cada vegada són més dones les que no s'amaguen i expliquen, no? I diuen, afirmen que són feministes. I sobretot en aquest darrer any hi ha hagut un canvi. I jo, la vaga del 8 de març, per exemple, per mi és un punt d'inflexió en el sentit en què... Pues, les dones que van sortir, les ballenques que van sortir al carrer aquell dia, no? I el fet de poder, no? Com a dones, organitzar un, no? I agafar protagonisme d'una acció com aquesta, que jo abans era impensable, no? Ho veia una mica impensable.
No? És creure-t'ho.
Crec que està viu i crec que cada vegada, no? La gent és més conscient i ser feminista jo, no és una cosa que... O sigui, que t'empodera, no? Ho dius amb orgull, sóc feminista. Abans era, no? Eres com una mica rareta, no? Les feministes eren les raretes i crec que això s'ha transversat en aquest sentit. Uh-huh. I cada vegada se sent més i cada vegada, no? I està canviant també la manera com els mitjans enfoquen el tema, no? Però bueno, hi ha molta feina, vull dir, estem lluitant contra una estructura molt bèstia, que és el patriarcat, i això és picar molta pedra, no? I és canviar moltes consciències, és canviar moltes relacions, és la manera com nosaltres, no? Parlem amb els altres, no? Amb el llenguatge, amb les relacions, amb com estimem, a la feina, no? Quins rols agafa cadascú, vull dir, és canviar moltes coses, i això es pica molta pedra i és... fer molt, no? Visibilitzar també la desigualtat que hi ha, no?
De fet, és que el que esteu proposant és un canvi d'actitud. No és un canvi d'una llei que agafes, es vota i la llei està canviada. És un canvi que entenc que és un procés inevitablement lent.
Sí.
És un canvi cultural.
És una reconstrucció.
Sí, al final és intentar trencar la manera de viure de fins ara, de pensar, de fer, de dir i... Bueno, reeducar-nos en el feminisme, vull dir, en la igualtat entre homes i dones. És el que busquem nosaltres.
Uh-huh. Parlàvem del concepte feminisme, que durant molts anys crec que ha estat contaminat en que feminisme vol dir que la dona passa per damunt de l'home, que jo sóc igualitari i no sóc feminista. Com s'ha revaloritzat aquest concepte? Com hem aconseguit que el feminisme torni a ser una lluita d'igualtat de gènere i no aquesta mena de contaminació que havia patit des de fa molt de temps fins no fa tant?
Bueno, jo crec que s'han donat casos públics, no? Que ha sigut el que ja posa... Ja, ja anàvem, ja portàvem anys ja patint aquesta desigualtat i ja hi havia moltes de nosaltres que ja anàvem pensant en que això s'havia de canviar, ho intentaves canviar dintre de casa, però ha arribat un punt que jo crec que ja no aguantem més. Ja tenim la necessitat de dir fins aquí arribem. I jo crec que una començaria en el seu moment i a partir d'aquí tot és clar, vas veient que tu també, tu com a dona també ho estàs patint. Eres conscient de que tu estàs en la mateixa situació que l'altra. Llavors tu al final el que busques és això, és trencar amb això.
I aquí el col·lectiu, no? La força col·lectiva, no? I el suport de moltes dones, no? I el que s'hagin pogut associar a parlar-ne, no? Ha fet també, no? Que fets que podien considerar-se aïllats o que podien passar-te a la feina amb el teu company o el teu cap o a casa o no? No, el fet de no compartir-los tampoc te'ls...
El fet de que fos individual segurament et deixava molt sola, no? Davant d'una situació i el col·lectivitzar-ho com a que ho compartim i pren més força. No, sé si...
No els identificaves, no? com a una cosa negativa, potser era com, bueno, és així i ja està, no? En canvi, jo crec que el fet de no, poder-lo compartir, poder-ne reflexionar i al final dius, home...
No te sents sola.
Exacte, no et sents sola i dius, doncs ara sortim al carrer i ho anunciem. I jo crec que aquest donar veu, no, a tot el que està passant també ha generat moltes complicitats entre les dones i de dir prou, no, anem a canviar-ho de veritat. I sincerament, bueno, no sé, honestament, jo penso que darrerament doncs, sembla que jo sí que sento, no, que alguna cosa està canviant. No?
Bueno, és un moviment alliberador. No? No és anar a privar les llibertats de ningú, sinó alliberar i realment aconseguir una igualtat, perquè no partim d'una societat igualitària.
Aquí a Valls, la feina feminista no ha començat aquest 8 de març, tampoc ha començat fa poc temps, sinó que, com a tot arreu, fa molt de temps que es treballa. Vosaltres, en quin punt us heu trobat el feminisme aquí a la ciutat? Quina és la fotografia que us heu trobat a l'hora de posar-vos a treballar?
Nosaltres hem creat la Marruixa no, una mica amb la necessitat de poder tenir un espai on poder treballar feminisme des de la visió femenina, és a dir, que sigui un espai exclusiu de dones. Sí que no, amb la Teresa, per exemple, sí que hem estat, no, amb altres col·lectius, no, on hem treballat accions, no, de lluita feminista. Com per exemple, no, es va engegar tota una campanya, no, contra les agressions en els espais d'oci, amb altres col·lectius juvenils i amb els bars, alguns bars de la ciutat i festivals d'aquest que fan a l'estiu i de més, que per cert vam intentar traslladar, no, vam oferir a l'Ajuntament també perquè se'l fessin una mica propi i bueno, no vam tindre la resposta desitjada. I bueno, hem anat fent cosetes, no? Vam intentar també donar veu una mica a les dones vallenques, no? Que havien fet coses i que fins ara, no, havien estat molt individualitzades, però que bueno, després, posterior a això, no, doncs es va fer també el projecte Dolors Vives, que va ser la dona viadora, s'han anat fent cosetes, no? Però bueno, una mica vam ser bastant pioners en això. I hem anat xerrades, no, sobre com, doncs, el periodisme, no, en perspectiva de gènere, l'urbanisme en perspectiva de gènere, és que són, no, hem intentat treballar sobre molts camps, però sempre ha sigut des d'un espai o des d'una visió molt reduïda, no, la participació molt reduïda de la ciutadania. Jo penso que aquest espai, no, la Marruixa, que és un col·lectiu de dones que realment doncs, treballarem sobre les necessitats que tenim nosaltres com a dones, no, més enllà de les accions que podem fer, és un espai que feia falta aquí a Valls, perquè realment hi havia aquesta necessitat i això s'ha notat perquè és que som moltes les que ja estem participant en aquest espai, realment som moltes que hem vist que era necessària a poder començar a fer coses i poder començar a conscienciar i visibilitzar que a Valls també hi ha lluita feminista, però bueno, no partim tampoc de zero, és el que deies tu, no? Sí que hi ha hagut col·lectius i segurament molts altres que nosaltres no hi hem estat, però que doncs, en els seus espais han anat treballant doncs, temes de coeducació, d'igualtat, de respecte, no? Que al final és això. I no sé si algú més vol afegir alguna cosa.
A mi m'agrada però que hagis tret el tema de l'administració pública, perquè la lluita de gènere, òbviament, ha d'estar recolzada per un sistema doncs, que t'aprovi certes lleis i que en retiri d'algunes altres que potser són d'un altre segle. No? Quina és la resposta municipal que heu rebut a l'hora de crear activitats, potser com a Marruixa o fins i tot en el vostre passat, en altres col·lectius, amb altres moviments?
Com a Marruixa encara potser és aviat perquè no hem tingut aquesta oportunitat de poder parlar directament amb la ministra, no? O de participar en els espais col·lectius que té l'Ajuntament, no? Parlem d'Ajuntament. Nosaltres, bueno, parlo a nivell personal, sí que hem intentat mantenir reunions per poder fer propostes a nivell de no? propostes de caràcter feminista o accions que creiem que com a ajuntament eren senzilles i que eren molt visibilitzaven, no? Com per exemple doncs, poder comptabilitzar, no? les dones agredides, que l'ajuntament fos no? es mostrés solidari doncs, amb temes de violència de gènere o que creés una campanya amb cara i ulls durant la festa major per evitar les agressions masclistes durant, no? en els espais d'oci. I bueno, hem tingut la resposta potser no ha sigut la desitjada realment. Esperàvem una mica més, no? tenint una regidoria com a tal, no? d'igualtat, bueno, creiem que la manca de recursos, no? o potser d'idees a vegades, doncs... I... Esperem que això ho puguem revertir, eh? que puguem incidir i que realment l'Ajuntament doncs, també cada vegada també agafi aquesta consciència feminista, no?
I acabem una mica amb perspectiva de futur de la Marruixa, cap on ha d'anar aquesta associació. Si ens tornem a trobar aquí als estudis de Radio Ciutat d'aquí un any, què és el que us agradaria poder explicar-me?
Bueno, jo crec que ens agradaria molt explicar-te que en som moltes més, que hem aconseguit, que hem avançat, almenys aquí a Valls, i que estem contentes de participar en aquest espai.
Doncs moltes gràcies per haver vingut a la Maria Caral, a la Teresa Rubio i a la Laura Pérez d'aquest nou espai de trobada feminista de Valls, que és la Marruixa. No ens tornarem a trobar d'aquí un any, ens tornarem a trobar molt més aviat, no patiu, i moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres.
Gràcies.
Ràdio Ciutat de Valls.
Tens ganes de fer ràdio? Si ets una entitat o un amant del món radiofònic, pots tenir el teu propi espai amb el suport de professionals tècnics i periodistes. Entra al nostre web i informa-te'n.
Ràdio Ciutat de Valls.
Continuem parlant de moviments de dones vallenques, de vallenques que s'uneixen, que es troben per fer coses per la ciutat i per elles mateixes. En aquest sentit, doncs, parlem de l'Associació de Dones de Valls, una associació amb dècades d'història, i ens acompanyen per parlar de quines són les seves activitats més habituals, de què fan i què deixen de fer. Ens acompanyen Maria Rosa Llurba, presidenta de l'associació, i Carme Gassió, vocal de la Junta. Benvingudes.
Moltes gràcies per haver-nos convidat.
Parlem d'aquesta associació que té prop de dues dècades d'història, si no estic dient malament la data, que ha evolucionat molt, que heu canviat els membres, però que no deixeu de fer coses. Em podríeu fer 5 cèntims? De quina és la vostra activitat habitual, l'activitat permanent?
Doncs cada dijous ens reunim aquí a Casa Caritat a les 5 de la tarda i diverses activitats... xerrades, jocs en benefici de Càritas i la Teulada. Després, entre nosaltres, alguna excursió també, i em sembla interessant.
Normalment l'Associació de Valls, com t'ho has dit, porta més de dues dècades, fa dos anys que han fet 20 anys, i és una associació amb un ànim de dinamitzar el teixit associatiu de Valls de dones, no? Quan diem teixit associatiu, diem tot el teixit associatiu, perquè la dinàmica no tan sols està compost, òbviament, només poden ser sòcies les dones, malgrat les activitats, podem-les fer exterior a tota la població o tot l'àmbit associatiu. És a dir, que cada dia més el món del feminisme volem implicar les dones, els homes, els infants, els joves, perquè, malgrat que som una associació de dones, doncs sabem que per avançar i per seguir endavant hem d'implicar a tothom. Si més no, com deia la Carme, les activitats sí que van adreçades a dones. Doncs per què van adreçades a dones? Perquè s'entén que estem parlant, treballant, interactuant sempre amb temes de dones. Si més no, hi ha xerrades que són exterioritzables a tots, no? Són que ens incumbeixen sempre a tots, perquè com havia dit abans, vivim en un món globalitzat i allò que diuen des del local al global, i el global és tota la població, és a dir, homes, dones, criatures. I les nostres activitats, com molt bé deia la Carme, són de tema lúdic, de tema formatiu, de tema reivindicatiu, de tots els temes, perquè, si més no, a les dones ens interessen tots els temes, no? Moltes vegades pensen, no, això amb una dona no li pot interessar, no. Les dones són la meitat de la població i ens interessa tot, bueno, bé, és obvi, no?
A l'Associació de Dones, com bé dèieu, feu una varietat d'activitats àmplia. Com escolliu quines activitats es fan, quines no? Quin és el procés de selecció d'aquest calendari mensual?
Segons veiem les demandes de les noies i fem informàtica, portem un blog i després també gimnàstica, que és molt interessant i cada any hi ha més alumnes que s'hi inscriuen.
També hi ha vegades que fem sortides culturals, clar. A veure, les dones que venen cada dijous, perquè cada setmana, sempre els dijous, puntuals a les 5 de la tarda, sempre tenim una activitat. És a dir, podem fer tallers, podem fer xerrades, podem fer una sortida, podem fer una jornada de formació, podem fer diferents coses, però sempre és puntualment el dijous. I això és la programació, i la programació està mai hem deixat ni tan sols un dijous de tindre una programació estable des de que estem constituïdes. Ho fem a tenor de les programacions que fem trimestralment. I com molt bé deia la Carme, també moltes vegades el que fem és escoltar allò que les nostres associades els hi agradaria fer o les propostes que sempre els hi demanem, que ens facin una demanda. Perquè moltes vegades els interessos d'uns no són dels interessos de tots i cal que tothom s'expressi per veure allò que li agradava. I la nostra programació és molt variada perquè som gent, malgrat que totes som dones, les que sempre acudim els dijous, però amb interessos diferents, amb edats diferents, amb perspectives diferents i amb necessitats diferents. I el que pretenem és abarcar tot aquest ventall d'aspiracions que tenen les dones que ens acudeixen. Jo penso que moltes dones venen, no, Carme, quasi per inèrcia, no? Perquè diuen, ja vull que toca, no?
Aviam que toca.
Ja vull que toca. I sí que voldria afegir de que hauríem de donar gràcies a les nostres sòcies per ser tan fidels, oi, Carme? Tenen una fidelitat que les dignifica amb elles, no? Nosaltres, que som les que programem i les que intentem donar una mica de ventall de possibilitats, perquè mai ens han decebut, les dones de Valls mai ens han decebut.
Jo estic segura que si ara parléssim amb les dones que us venen cada dijous, elles us donarien les gràcies a vosaltres, eh? Que fa falta gent que organitzi i gent que respongui a l'organització, en tot cas. El 20 anys, doncs, llargs d'Associació de Dones. Sí. Com ha anat evolucionant al llarg del temps aquesta associació? Com l'heu vist créixer?
A veure, durant 20 anys el món feminista no és que diria que ha avançat massa. Dono la impressió de que les dones han avançat molt, però això no és així. Malgrat tots els malgrats, això no és així. Des de la reunió de Beijing, que fa 25 anys, donava la impressió que a Beijing havíem de canviar el món. El món el canviem, no el canviem, sinó que el fem poquet a poquet, anem fent passos, no? I les dones de Valls no són una excepció. No? Jo sempre dic que quan una dona fa un pas, quan el món fa un pas, el món del feminisme, s'entén? I el món, perquè fa pocs dies, el 8 de març, vam veure aquella gran manifestació a tots nivells que deien si les dones es paren, el món es para. I és relativament, perquè clar, som la meitat de la població. No és aquesta qüestió de dir ho pararem perquè nosaltres tenim el poder, la força, no. El que volem, això és com un retroviral que hem de dir, hem de continuar caminant però amb un altre ritme. I no parlo ni de sostres de vidre, ni etcètera, etcètera, no. Parlo de que la conjuntura econòmica de la societat no ha avançat a favor de les dones i s'ha de dir les polítiques del nostre nacionals, diria, dels governs europeus i internacionals no avancen a tenor de les necessitats de les dones i de les aspiracions de les dones. Les dones de Valls no és un cas a part, sinó que els nostres, generalitzant una mica, tots els nostres col·lectius envelleixen una mica. I les dones joves, que són les que ens haurien de donar d'una mica d'oxigen, una mica d'alè, i com no, el recanvi, ho tenen molt difícil per dedicar un temps del seu temps, una mica de temps, per poder-s'hi dedicar. No és que no siguin generoses les dones joves, totes les dones són generoses per avançar. Però la feina, la família és tan difícil, els temps i els treballs, com ara diem, són tan difícils de compaginar, i la que treballa, els treballs són tan apremiants i s'ha d'estar sempre al peu del canó, i a més es té la família, que comprenem perfectament que el món feminista de les dones sigui puntual. Però això, com deia abans, nosaltres hem avançat, sí, les dones de Valls. Per què? Perquè d'alguna manera hi ha una forma de fer, una forma de treballar, una forma d'escoltar, un tarannà d'escollir inclús les xerrades, de fer les demandes, que veus que hi ha un procés, no de canvi, evidentment, canvia qui vol i a tenor de les coses del temps que ens van venint, però sí d'aquell necessitat d'estar-hi, de ser-hi i de seguir aquest món del feminisme. I això és l'evolució que jo personalment puc veure que les dones no defalleixen, faci fred, faci calor, venen i sempre en tenim de noves. Que clar, les dones amb edats de treball s'entén que no poden venir, amb edats de criança, amb fills i amb gent gran al seu càrrec, i avui actualment encara més que mai, des de quan la dona, aquesta vinentesa, que ha sigut la primera que ha perdut la feina, la primera que ha hagut d'estar a casa amb els nens, que ha hagut de tornar a cuidar els avis, ho entenem perfectament. Per tant, jo penso que l'evolució de les dones Valls ha sigut d'assumir. I aquest repte de que el feminisme, el món del feminisme, té que avançar i que avançarà, com jo sempre us hi dic a les dones, és que la presència, el suport, és molt important per seguir treballant.
Carme, crec que t'ha deixat poc a dir per aquest discurs tan interessant que ens ha fet.
En sap molt.
Fem el que podem.
I tant. No.
Així doncs, però
hi ha molt bon companyerisme entre tant els de la Junta com els altres i es fan coses. Se'n podrien fer més, però com bé ha dit la Maria Rosa, no hi ha temps possible. El jovent està massa ocupat. Però em sento molt contenta de participar amb elles. Uh-huh. El futur, faig el que puc.
El futur és positiu, però...
Sí, 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 sempre positiu, ho hem de veure.
Tenim la sort de que som 9 persones a la Junta, 9 dones, cadascuna d'alguna manera té un àmbit, és responsable d'un àmbit, i a veure, fa anys que treballem plegades, que treballem juntament amb tot el conjunt de dones que ens venen. I sempre tenim en compte que la nostra perseverància i la nostra forma de la nostra font de treballar són les dones que venen. Elles ens empenyen. Sense la gent que acudeix cada dijous no fora possible. Tu pots fer la programació que vulguis, però la gent se l'ha de fer seva, l'ha d'acceptar i ha de tindre un profit per cada dona. Cada dona ha de veure, malgrat siguin dones que no s'expressin massa o que amb aquests grans temes que tenim avui, però sí que els han assumit.
Parlant de les dones que us assisteixen els dijous, l'associació, quanta gent la forma aproximadament?
En aquest moment, no sé, Carme, si dic un disbarat, corregeixen 150, sí. 140...
Doni-do.
Hi ha una cosa que, a veure, és molt significativa. Nosaltres cada dijous tenim entre 30 i 45 dones, 50. Depèn, home, hi ha vegades que diuen, bueno, doncs, avui fa molt d'alt temps, però és molt interessant, m'agrada el que faran... I això és molt important. Uh-huh. Això en cap moment defallim.
I no és fàcil, però mobilitzar 40-50 persones i menys ara mateix, que com bé dèiem, tots tenim mil coses a fer al llarg del dia, treure la gent de casa és molt difícil.
I encara és més difícil, perquè són dones grans, evidentment, la forquilla d'edat de les dones són dones grans, i no els hi donem cap caramel, ni berenar, ni res.
Doncs això, poca broma, eh?
El mèrit no és de les 9 persones de la Junta, el mèrit és d'aquelles dones que dijous darrere dijous, aquí rau la qüestió. No? No és fer aquelles coses que els hi pot agradar, sinó és que elles venen, no? I sense les dones que acudeixen, nosaltres ja podríem programar el que volguéssim, no? Podríem fer el més espectacular. No, són la gent, és la seva perseverància. Jo penso que aquella pregunta que m'has fet abans, jo faré una valoració d'avaluar aquests 22 anys, quasi 23, i és la constància i el creixement de les dones, no? Saber escoltar, saber parlar, saber preguntar, ja tenen aquella cultura, no? Com hem de desenvolupar un taller, com hem de desenvolupar una xerrada, com ens desenvolupem quan anem a veure una exposició guiada. En fi, és una cosa que es fa treballant. Les coses s'aprenen fent-les.
Exacte. Quins són els plans de futur que té l'associació? No sé si ja teniu coses en cartera, ara arriba l'estiu...
Anar continuant, nosaltres acabem el curs a final de maig i després el tornem a reprendre a l'octubre. Durant l'estiu doncs, no hi ha classes, però doncs, nosaltres treballem per de cara al primer trimestre de l'any que ve. I esperem que tot vagi bé i tinguin l'interès de vindre. I el bonic que és també, les que venen confien en nosaltres. Potser no saben què fan aquest dijous, però ben segur que trobaran alguna cosa interessant per elles.
Ja forma part de la rutina, ja no? Els dijous a Casa Caritat.
Sí, sí, sí. Sí. Mm-hmm.
Malgrat que moltes vegades et diuen, a veure, no tinc el programa o ara m'ho he deixat. Què fem avui, no?
Sí.
Clar, això et fa pensar, no? I et fa dir, no, a veure, hem de seguir i hem de tirar endavant.
Doncs Maria Rosa Llurba, presidenta de l'Associació de Dones de Valls, Carme Gassió, vocal de la Junta de l'Associació de Dones, moltíssimes gràcies. Última intervenció, vinga.
Jo voldria aprofitar la benentesa que ens has ofert de poder parlar per aquests micros, no? I fer una crida a totes les dones de Valls, les joves, les no tan joves, les adolescents, les dones grans. A Valls hi ha una gran oferta de teixit associatiu, que s'associïn. I si no s'associïn, que d'alguna manera presta, alerta, sempre, continuament, que formin un grup, malgrat siguin grup de treball, perquè no avançarem si no treballem en xarxa i no estem totes d'alguna manera interaccionades unes amb les altres. Si volem que les dones avancin, hem d'anar plegades. I d'alguna manera o altra, sigui d'una manera puntual, o sigui d'una manera constant, hem d'estar totes a una, perquè el món del feminisme té molt que dir al país i amb tot el món del feminisme. És que és la crida que faig a les dones de Valls. Moltes gràcies.
Una crida que estem contents de poder emetre a tota la població des d'aquí Radio Ciutat de Valls. I bé, com deia Maria Rosa i Carme, presidenta i vocal de l'Associació de Dones de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i espero que li quedi molta salut en aquesta associació de dones.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Per saber tot allò que ha estat notícia aquesta setmana al municipi de Valls, ens acompanyen Jesús Sarmiento i Marina Pérez, que ens resumeixen aquesta setmana vallenca.
L'Ajuntament de Valls impulsa una campanya sobre la tinença responsable d'animals. Valls inicia la campanya informativa sobre la tinença responsable d'animals de companyia. La campanya anirà destinada als ciutadans i se'ls informarà per mitjà de dos informadors ambientals situats als punts de la ciutat on habitualment es porten les mascotes a passejar.
Els informadors facilitaran enquestes anònimes als responsables dels animals per tal de poder analitzar les seves respostes posteriorment. Juntament amb aquesta campanya també s'ha impulsat el projecte Soc Responsable, el qual busca conscienciar els propietaris de les mascotes sobre les seves obligacions.
El Museu de Valls dedicarà la nit del 19 de maig a fer una cita cultural lúdica i nocturna per recrear un viatge en el temps fins a la Biblioteca Popular de 1918. L'edifici, banyat amb llums de colors especialment per l'ocasió, s'omplirà de vida amb l'animació de personatges d'època, música jazz dels anys 20 i un tas de vins que completaran la visita nocturna a l'exposició commemorativa del centenari.
Aquest esdeveniment s'emmarca dins de les activitats que han estat programades per part de l'Ajuntament de Valls, el Museu de Valls, l'Arxiu Municipal, l'Institut d'Estudis Vallencs, la Biblioteca Carles Cardó i la Xarxa de Cultura. La programació va començar el 22 de març i acabarà el pròxim 23 de juny, data en què la Biblioteca Popular complirà 100 anys.
En política, el PSC presentarà una moció al pròxim ple de dilluns, dia 7 de maig. La moció tindrà l'objectiu de crear unes bases de subvenció per millorar l'accessibilitat a les cambres higièniques. Rosa Maria Ibarra, cap del PSC Vallenc, considera que la moció és important, ja que pretenen ajudar a un col·lectiu clau de la ciutat, la gent de més de 65 anys o amb algun tipus de discapacitat.
Amb aquesta reforma es busca introduir més facilitats per accedir a les cambres higièniques, com la substitució de banyeres per dutxes, la redistribució d'aparells sanitaris, l'eliminació d'esglaons o la instal·lació d'agafadors, entre d'altres.
La pròxima edició del Música Valls va de vins, la mostra de vins de la DEO Tarragona i de la gastronomia de la capital de l'Alt Camp, ja donat a conèixer el cartell dels artistes que es podran escoltar en directe els dies 11, 12 i 13 de maig al Pati de Valls. Actuaran 7 artistes que barregen soul i funk amb pop i cançó d'autor, amb destacada presència també de grups locals.
Les formacions triades són The Slingshots, Albert Besora, Murmur, Elena Volpini, Joan Reig, La Soul Machine i Lou Royce. Totes aquestes formacions acompanyaran els tastos d'una setantena de vins dels 13 cellers de la DO Tarragona i d'altres productors vitivinícoles que estaran representats al Pati de Valls.
El Patronat Municipal d'Esports de Valls obrirà el pròxim dilluns 7 de maig, el període d'inscripcions per a les diferents activitats d'estiu que ja s'han programat. Les principals activitats destacades són l'esportiueig infantil, el minisportiueig i els cursos de natació, juntament amb la quarta edició del campus de natació.
Tot i que també s'ofereix un abonament d'estiu entre 16 de juny i l'11 de setembre, el calendari d'activitats es centra especialment en el mes de juliol. Una de les propostes que agrada més al públic infantil és l'esportiueig, activitat poliesportiva que s'adreça a nens i nenes de 7 a 11 anys, en què s'inclouen jocs, activitats aquàtiques i la pràctica de diversos esports.
El tradicional concurs de fogueres de la Festa Major de Sant Joan es renovarà de cara a l'edició d'aquest any. Òmnium Cultural al Camp ha presentat una sèrie d'innovacions que aniran des d'una major dotació en permís a l'ampliació de les categories del concurs. Les novetats estan previstes que comencin pel mateix ritual de la Flama del Canigó, que serà l'encarregada d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.
A la plaça del Blat es farà la lectura del veredicte del concurs de fogueres que organitza Òmnium Cultural. Aquesta edició s'ha implementat novetats importants per fomentar la participació de més entitats i associacions perquè el públic visiti les fogueres plantades a diferents barris de la ciutat. A més, s'ha augmentat també la dotació del concurs que repartirà 700 euros en premis.
I finalment aquest divendres s'ha produït la reunió de la taula de cohesió social en la qual s'ha fet balanç de l'informe de seguiment del Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Valls. A la conferència hi han assistit una cinquantena de representants d'entitats de l'àmbit social, administracions i grups polítics municipals.
La taula representa un espai de participació comunitària per l'assessorament i la consulta en l'àmbit dels serveis socials obert a les entitats, associacions i usuaris dels serveis i equipaments públics. En aquest sentit, des de la participació dels diferents agents a la taula, es reforça el caràcter transversal i de treball conjunt en les polítiques socials i d'atenció a les persones.
Moltes gràcies al Jesús i a la Marina, que ens posen al dia de què ha estat important aquesta setmana. Tornem amb ells la setmana vinent. Com cada divendres ens agrada acabar parlant de llibres, parlant de literatura. I avui ens acompanya una de les autores vallenques capçalera, una de les escriptores amb el cognom més conegut dintre del món literari vallenc, és Margarida Aritzeta, que aquest 2018 té preparades, una ja la coneixem, i una encara està per presentar, dues obres, dues novel·les que ha escrit aquesta autora típica ja de Valls. Benvinguda, Margarida.
Hola, què tal? Gràcies.
Parlem de primer d'aquesta obra que ja coneixem, que és Mala Sang, dins d'Assassins del Camp, de Llibres del Delicte, una peça narrativa que has presentat ja aquest 2018.
Sí, la vam presentar just abans de Sant Jordi i a més es va estrenar pel Festival de Novel·la Criminal de l'Espluga de Francolí, perquè d'alguna manera els Assassins del Camp som l'equip que juga a casa, és a dir, sí, el Festival del Camp de Tarragona i la Conca de Barberà, i ara hem d'anar a fer bolos. Per tant, són 15 autors i el meu és un dels relats curts d'aquest recull d'Assassins del Camp, i es diu Mala Sang. Mala Sang és una història, allò que diuen, basada en fets reals, però basada en fets reals però disfressada. No dic on passa, és una història, no es pot explicar gaire, perquè si expliques perds tota, tota la gràcia, però és la història viscuda per un nen que s'adona al cap d'uns quants anys, quan ho explica un periodista, que allò que va veure quan era petit va ser una cosa horrible, va ser una cosa horrorosa. Realment és un nen que juga en un polígon industrial en període de vacances, la seva mare treballa, se l'ha d'emportar a la feina, i per distreure's baixa al carrer i coneix un nen xinès que també es distreu al carrer i que té la seva mare treballant en un bazar allà al davant. I a partir d'aquí doncs comença la història i comença doncs una trama de falsificació de peces de roba, confecció, aquestes coses que de vegades surten als diaris i que em sembla que són molt lluny de casa, però en aquest cas el fet real que ha servit de referència va passar molt a prop, és a dir, va passar a Mataró concretament.
Per què des de la perspectiva d'un nen, una novel·la de crims, de delictes?
Sí, i a més resulta que ens vam adonar que hi ha unes quantes històries d'aquestes explicades des de la perspectiva de criatures, perquè sembla que les històries que són absolutament esgarrifoses no ho siguin tant quan les explica una criatura. Aleshores, grans autors doncs ho han fet d'una manera magistral, però explicar coses terribles com si les estés veient un nen, i aleshores que el lector se n'adoni que allò que t'està dient el nen al darrere d'aquelles frases tan simples, darrere aquella gent que sembla que s'abracin, doncs resulta que és que no s'abracen, sinó que un està assassinant a l'altre, és un desafiament des del punt de vista de l'escriptura.
I des del punt de vista del lector jo crec que li afegeix un punt d'esgarrifança, no? Un nen
clar.
No hauria d'estar veient tot això que...
Sí, i més quan el nen no se n'adona del que
Exacte,
està veient.
Exacte, que tu ho estàs veient, el nen no...
Sí.
L'altra novel·la que encara no coneixem com a lectors, però que ja la tens finalitzada, és Quimera, una novel·la juvenil.
Sí, Quimera és una novel·la juvenil apta per tots els públics perquè és una novel·la allò de fantasia i ciència-ficció. És la història d'un xaval jove, en aquest cas és cubà, és a dir, és de fora d'Europa i per tant és un nen de camp que tampoc no coneix gaire els intríngulis de les ciutats, que visita Europa per visitar uns amics, per passar unes vacances amb uns amics, es fiquen al metro perquè se'n van a un parc d'atraccions, se'n van a Montjuïc a passar el dia, i al metro de sobte allò que passa es despista, es perd i es troba en un experiment de proves de realitat augmentada i aleshores, sense saber-ho, es posa unes ulleres que li donen i entra en un joc i es passa doncs, tota la novel·la intentant saber on és i com pot sortir d'allà dintre perquè és que no té ni idea com s'hi ha ficat.
La imaginació de Margarida Arizeta no té fi.
És un homenatge a Manuel de Pedrolo en el centenari de l'any Pedrolo, i a partir d'una de les novel·les de Manuel de Pedrolo, que també explica la història d'un home, en aquest cas un home gran, que un dia de pluja entra a casa seva, deixa el paraigua, es repenja a la paret del menjador, està atabalat, i cau en un espai interior i no sap com hi ha anat a parar i no sap com sortir-ne. Aleshores, l'homenatge a Pedrolo està servit.
Com a escriptors dels assassins del camp, teniu algun acte preparat de Pedrolo de l'any? Maria Aurèlia Capmany és també l'any Abelló.
Sí, hi ha un munt de coses i a més hi ha un deute que tenim, que en aquests assassins del camp resulta que va ser l'última obra que va publicar el Jordi Tinyena. I aleshores també tenim pendent de dedicar-li una sessió d'homenatge, ho hem anat fent cada vegada que hem presentat el llibre, però això també ho farem. Això en tot cas ho farem no com a assassins del camp sinó des dels escriptors del camp de Tarragona, que la cosa és una mica més àmplia i hi ha gent que pel que sigui doncs encara no s'ha atrevit allò a matar o a dedicar-se a la criminalitat literària, i sí, això s'ha de fer però no està fixat un calendari encara.
Des d'aquí aprofito per donar un record a Tinyena, un gran escriptor de la nostra terra. I bueno, doncs un record a ell i també a la seva família. Parlem un moment d'aquest perfil d'autor criminòleg del que parlaves. Què és el que atrau tant de la novel·la negra? Que...
A veure, d'entrada que és un tipus de literatura lúdica. És a dir, que distreu, diverteix. Algú diu, algú que no n'ha llegit, de vegades té prevencions, i diu, ui, és que sang i fetge, com si fos una cosa desagradable. A veure, és una lectura addictiva, allò que et poses a llegir i dius, i ara què passarà, no? I estàs enganxat a la pàgina i estàs esperant que arribi la pàgina següent. Per tant, és una lectura distreta, divertida, i sovint la novel·la negra té unes dosis molt importants d'ironia i fins i tot de sentit de l'humor. Per tant, tu et poses allà dintre, tens la sensació que t'estàs distraient, t'estàs divertint i trobes també un mirall del món en què vius, exagerat, una mica passat allò per aquells miralls com de parc d'atraccions, que et veus més gras o que et veus més llarg, però que no deixa de ser una contrafigura del món que vius i veus retratats tipus o maneres de fer de gent que coneixes, no? I per tant, jo diria que és una manera d'atreure aquells lectors que no s'atreveixen amb coses difícils. És a dir, és una porta d'entrada a la literatura.
M'agrada que ho comparis amb la realitat del món, perquè des de fa pocs anys fins ara que la literatura negra dels països nòrdics ha fet un boom de popularitat, a mi sempre m'ha fet aquesta sensació quan ho llegia de puc estar passant por, em pot estar fent llàstima al personatge, puc empatitzar, però els contextos són completament llunyans, són una altra cosa.
Sí, esclar, són llunyans per nosaltres, clar. Però pels que els han escrit, evidentment que no. Aquesta és la mateixa impressió que vaig tenir jo, que de molt jove, d'adolescent i de la primera joventut, m'agradava molt llegir les novel·les d'autors nord-americans, novel·les negres, no? I aquells ambients de ciutat i fins i tot aquelles carreteres i aquells motels i aquelles coses que passaven. I a l'any 84, amb una beca d'estudis, vaig anar a passar un temps als Estats Units i Canadà. I llavors em vaig adonar que allò, esclar, era exòtic per nosaltres, però que aquelles novel·les jo les podia seguir pel carrer d'una manera absolutament normal, no? Per tant, clar, sempre hi ha una proximitat.
La recomanació, doncs, en novel·la negra seria llegir autors catalans?
Són divertits. Mira, a l'Espluga ens deia la Montse San Juan, que és la que condueix el club de lectura de novel·la negra de Lleida, de la Biblioteca de Lleida, ens comentava que havien començat llegint autors de fora i que algú havia dit en aquest club de lectura: mira, escolta, no ens feu llegir gent del país perquè allò com si tinguessin més poca qualitat i tal. I una mica amb calçador va aconseguir d'introduir-hi el primer i després el segon títol d'aquí. I ara els agrada més llegir autors d'aquí que no pas els de fora, no? Perquè dius, allò, boig per boig, doncs resulta que vaig a veure com surt la meva ciutat, o com surt Barcelona, o com surt Lleida, o com surten terres que jo conec, tipus que jo conec, amb la mateixa qualitat que les novel·les estrangeres i de vegades fins i tot millors que algunes de les que s'han traduït.
En tot cas, està clar que el segell, la denominació d'origen de l'autor no necessàriament ha de ser un certificat de qualitat.
No.
Si ens haguessis de recomanar novel·la negra per la qual introduir-nos?
A veure...
Digue'ns noms,
Hi ha unes quantes col·leccions de novel·la negra del país que de gent que ho fa molt bé. D'una banda, llibres del delicte, que són llibres quilòmetre zero. Després pots anar a Crimscat, i després es pot Periscopi o Meteora. Tots els títols que s'han publicat aquí són títols molt interessants i aleshores...
No ens els acabarem, eh?
No, n'hi ha un munt. I la gent que dirigeix aquestes col·leccions és gent que en sap molt, gent molt documentada, gent molt exigent i gent, sobretot, i a mi m'agrada el que estan fent, que donen molta carta de naturalesa a gent jove, gent que comença. Allò que dius són col·leccions i ui, aniran a buscar, perquè una treu 6 llibres l'any, l'altra en treu 7, aniran a buscar títols, allò, ja assegurat, gent consagrada. No. Estan buscant sobretot l'impacte de la gent que comença a descobrir, sí, descobrir veus, i això ho trobo molt interessant.
Home, i que segurament és l'única manera, no, de que sobrevisqui, depèn de quin gènere, perquè si ens hem de mirar els autors que ja no estan entre nosaltres, també, no? Però...
Sí, no.
En tot cas, hem començat el programa parlant del nou col·lectiu feminista La Marruixa, que s'ha creat aquí a Valls. Hem continuat amb l'Associació de Dones, que ja fa 20 anys que hi són. La dona en la literatura negra hi té el lloc assegurat ja?
Com a autora o com a sex symbol?
Bona pregunta.
Perquè, esclar,
com a víctima el té asseguradíssim,
víctima,
això està clar.
Víctima, sí, després de la història de la manada encara més, no?
Sí, exacte.
Sí, no cal escriure novel·les.
Sortim dels llibres i tot. Sí. Com a autora, parlava.
Com a autora són poques. N'hi ha hagut de boníssimes, n'hi ha hagut de molt reconegudes, P.D. James, Patricia Highsmith, bé, és igual, Sue Grafton, etc. N'hi ha hagut i n'hi ha de molt bones, i encara som minoria. Encara som minoria, i a dintre de la novel·la negra s'ha de lluitar contra alguns estereotips, en el sentit que la novel·la negra, que és una novel·la així dura, doncs ha de ser, hi ha algú que pensa que la novel·la negra ha de ser canònica, per tant ha de ser masculina, ha de ser violenta, ha de tenir la dona com a objecte del desig i de la violació, o com a simple apèndix de l'home, i aleshores de vegades et trobes amb cavernícoles d'aquests pel món que, doncs, que encara estan dient que el que estàs escrivint són, com ne diuen, gerros venecians o novel·les roses, no? I aleshores de tant en tant s'obre una polèmica d'aquest que circulen a temporada per les xarxes, però hi ha dones que escriuen novel·la negra molt interessants. Hi ha la mateixa, la Montse San Juan, hi ha l'Anna Maria Villalonga, hi ha l'Empar Fernández, hi ha la Susana Hernández, hi ha moltíssimes dones que fan novel·la de qualitat. Aquí amb aquests 15 assassins del camp tenim una colla de dones, tenim la Lluïsa Amorós, la Rosa Pagès, la Tecla Martorell, etc. Vull dir que la mateixa Olga Xirinacs, que és de les veteranes del llibre. Per tant, n'hi ha un munt, i que són valentes i que escriuen novel·les tan contundents, o que escriuen històries tan contundents com els homes, però és un reducte encara molt masculí de la novel·la negra.
És que, com a mínim, el que jo he sentit d'aquesta mena de mites que es creen al voltant dels gèneres literaris i tot, és que les dones descriuen més els personatges, li donen com un toc més emocional a la novel·la, i això no crec que hi puguem estar d'acord.
És que passa que hi ha homes molt emotius i emocionants i emocionals. Imagina't Gustave Flaubert escrivint Madame Bovary, vull dir, explicant els sentiments d'una dona, o hi ha tot de personatges femenins escrits per homes, no? No, i de vegades hi ha coses de novel·les escrites per homes que carrisquegen una mica, sobretot quan intenten descriure el plaer femení de la dona violada, no? O de la dona agredida salvatjament. És a dir, que hi ha algunes novel·les escrites per homes que tenen un component de sexe explícit, fins i tot, molt important, i aleshores, esclar, a l'hora d'explicar, per exemple, els orgasmes de les dones, pixen molt fora de test perquè no en tenen ni idea, no? I llavors, és clar, volen venir a donar lliçons a les dones de com ens imaginem els homes, però si és que ho feu malament, però... de pebrots, no? Perquè no deus haver preguntat mai a la dona amb qui estàs, a veure què tal s'ho passa i què és el que està sentint.
Cosa que és bastant trist.
Sí, és tristíssim, sí.
En tot cas, la dona és això, no? És el que dèiem sempre com a protagonista o com a personatge de les novel·les de novel·la negra, sempre és o la víctima directament, a la que més se li fa molt de mal i d'una manera molt ben explicada, o bé és la que acompanya el detectiu en les seves pesquisses. I el que...
La secretària fidel,
sí. Exacte, la que en recorda als lectors lo interessant que és el personatge de debò. Entenc que les seves novel·les amb això hi trenquen.
Oh, i tant, sí. Som unes quantes que tenim personatges femenins forts, personatges importants, i bé, i tampoc no ens importa de posar homes personatges de les nostres novel·les, no? Però no, és que no cal ser una dona per imaginar-te un personatge femení, ni cal ser un home per imaginar-te un personatge masculí. És a dir, en el moment que tu t'imagines, ara estic pensant en el llibre de la selva, no?, de Rudyard Kipling. Quan Kipling explica una història en què s'expliquen les sensacions, les emocions d'una serp, d'un os, d'un lleó, d'un tigre i d'una pantera, dius, bé, doncs aquest senyor s'ha transmigrat en tots aquests animals. Clar. I aleshores sí, sí. La literatura és això, no? Posar-te la pell d'una pantera i fer que soni de veritat.
És responsabilitat, però, dels autors fer pedagogia en tots aquests sentits de la dona no és un apèndix, la dona no és una víctima eterna.
Jo penso que és cosa dels lectors, fer viure les novel·les i treure'n les pròpies conclusions. Si nosaltres escrivim manuals de conducta, això no interessarà a ningú. Per tant, nosaltres el que escrivim són conflictes, o escrivim trames, és a dir, històries possibles, històries que han passat o històries possibles. I aleshores jo penso que l'important és que el lector sàpiga veure en quina posició es troba respecte d'allò que se li està explicant. Però si t'expliquen un rotllo i et diuen com te l'has de prendre, com si fos un prospecte d'un medicament, de veritat, això no és literatura.
Doncs Margarida Aritzeta, escriptora vallenca, membre d'Assassins, del col·lectiu Assassins del Camp, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per haver-nos fet una mica de pedagogia sobre la novel·la negra, sobre l'autor local i sobre la dona en el món de la literatura. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I això ha estat tot per aquesta setmana. Recordem que ens podeu escoltar a valls.radiociutat.cat, el programa sencer, el programa per seccions, el que preferiu. Tornem la setmana vinent amb molts més continguts.